Tot just mesos després, recordaran que teníem Ramiro Martín, si no m'equivoco, mes d'abril, per parlar aleshores del llibre que acabava tot just de sortir. Messi, un geni a l'escola del futbol. Passats uns mesos, clar, amb tants mesos passen tantes coses, i a Can Barça, doncs, el temps també passa molt de pressa i passen moltes coses. Ramiro Martín, bon dia.
Què tal, bon dia?
Com estàs?
Bé, i vosaltres?
Molt bé, molt bé.
Continua sent una escola de futbol, el Barça.
Continua sent una escola.
Sí,
avui em sembla que ja... És avui que passen un reportatge sobre l'escola del Barça, em sembla. No sé si TV3 o avui o demà.
Sí, sí.
Molt bé.
No. La gran singularitat del Barça és que el primer equip va per un cantó i pot anar virant de no tant d'estil, però sí de personatges, però l'escola és una cosa que continua el seu camí pel seu propi camí.
Com diuen, Ramiro, el modelo no se discute?
No. El que passa és que els grans moments del Barça coincideixen amb la connexió entre el futbol base i el primer equip. Quan per això ves a Busquets o a Pedro i dius, bueno, en aquell moment es va tenir el coratge i la sabidoria, per la saviesa per promoure jugadors que ningú no coneixia i que dèiem, bueno, Busquets, el fill d'aquell porter, Pedro, 17 anys... I aquesta connexió va coincidir amb el gran equip de Guardiola, no?
Uh-huh. Guardiola no hi és ara, i per molts això és un problema.
Bueno, Guardiola en principi no hi és perquè no ha volgut o perquè no es va sentir prou amb la suficient energia. Llavors jo crec que el que passa és que es mira al Bayern com el xicot que s'ha anat amb una altra,
sí.
Amb una altra noia. Bàsicament perquè el Guardiola intenta aplicar, bueno, el seu estil i que ha donat tanta felicitat a Can Barça. Sense Guardiola s'han fet coses importants. El que passa és que és veritat que hi ha com una imatge idíl·lica i totalment comprensible de tres anys especialment brillants, un quart també important, d'un equip irrepetible, no?
Per tant, tot el que vingui després d'aquest gran cicle, el millor de la història del Barça, ha de ser pitjor, per força.
Bueno, jo ha de ser pitjor, a veure, com s'aspira que sigui igual, perquè millor és
impossible.
Però bueno, en aquest sentit, conviure amb aquest record, jo crec que s'ha de viure positivament. Quan un club es planteja l'excel·lència, en el cas del Barça l'excel·lència s'ha pogut dur a terme. El que sí és cert és que no només una figura com Guardiola, que és jo crec el millor entrenador del món i un innovador en molts sentits, no només ell te garanteix la repetició d'un model. Jo crec que, ara ho parlàvem abans fora de micròfon, jo crec que fins i tot amb ell hi hagués hagut aquesta sensació de relaxació. Uh-huh. Hi ha moments en què l'entrenador està a les mans del vestidor,
de
i un vestidor que ha guanyat tot, que va sumant anys, que va pujant el promig de la mitjana d'edat, hi ha una davallada natural. Jo crec que amb Guardiola també hagués passat. El que passa és que sí és cert que l'energia que transmet Guardiola, el carisma, fa pensar que ell el portaria d'una manera molt sàvia, no? I bueno, en aquest sentit, els seus successors en el càrrec, tant Tito com Martino, el que fan bàsicament és combatre aquella melangia del Barça de Pep, intentant aspirar a l'excel·lència, i en aquest sentit l'excel·lència és allò que es va produir en aquells anys, i ara s'ha d'intentar conviure, però crec que positivament, no negativament, perquè si te'l poses a pensar negativament, és veritat que mai més no tindràs a un Messi de 22 anys, Això no tornarà a passar, però cap altre equip el tindrà.
No, és evident.
Llavors estan Martín en el club, en la capacitat de su bizarreta, el fet de refundar-se, d'evolucionar, de canviar les dinàmiques que s'intueixen negatives en l'equip.
Perquè la pregunta que es pot fer tot aficionat al Barça és, Ramiro, suposo, què poden donar més de si jugadors com Piqué, com Dani Alves, com Xavi, com Iniesta, jugadors que han arribat a jugar com els àngels i a guanyar-ho tot.
Bueno, què poden donar més de si? Jo crec que a veure, ara estem parlant d'esportistes d'alta competència, animals competitius 100%. Jo crec que si quan Piqué rep les crítiques que rep perquè no està bé o perquè juga al pòquer o perquè surt amb la Shakira en la foto, a veure, jo crec que més una temporada de relaxació no es pot permetre un futbolista.
Sí.
O sigui que en algun moment si ell baixa el nivell, no tindrà lloc al Barça. Llavors, jo l'únic que em sembla positiu en aquest sentit en el Barça, no l'únic, però en aquest sentit el que em sembla positiu és que ha vingut un entrenador que no està intoxicat de la resta de l'entorn, no? I llavors, jo crec que té la suficient personalitat com per prendre decisions, com per no convocar a Xavi un determinat partit, no casar-se amb els jugadors. L'únic dubte que tinc és si això es pot fer contra el Manchester City, per exemple.
D'acord.
Perquè els jugadors són, o sigui, el Barça té al vestidor 22 multinacionals que volen el millor cartel, i el millor cartel és la Champions, el millor cartel és el partit contra el Madrid. Llavors, quin paper juguen les rotacions matemàtiques de Martino en un partit contra el Manchester City? Podrà seure Xavi i fer-lo jugar a l'última mitja hora de partit com va fer contra el Villarreal, que tan bon resultat va donar? Podrà mantenir Iniesta o mantenir Cesc a l'equip titular? Si ell ho necessita, posar Son al costat de Busquets en un determinat moment de partit i treure Iniesta en un partit tan important. Aquestes, o sigui, realment les grans decisions són les que es prenen en els grans partits. Llavors, si l'equip ho necessita, ell jo crec que ho farà. El que passa és que ja ho veurem. Contra el Madrid ho va fer. Contra el Madrid ho va fer. En un moment va posar Son perquè ell necessitava recuperar el mig del camp, el van criticar moltíssim.
Sí, va rebre duríssimes crítiques.
Perquè s'entenia que era una mena... Bueno, ara des de Pep cap aquí tot es veu com una... Es veu en clau de traïció o no traïció a una determinada manera. Jo crec que hi ha matisos. Però realment Martino, com veu el futbol, creia que en aquell moment el Barça estava perdent el mig del camp i necessitava múscul. I en aquells moments el que Guardiola necessitava alguna cosa per recuperar el mig del camp, posava un jugón i Martino posa Son. Martino no és Guardiola, això és evident.
És evident.
I el camí de l'equip és un altre ara.
Finals del mes de juliol, el Barça evidentment anuncia que Tito Vilanova no pot continuar i fitxa Gerardo Martino. Sorpresa per a molts, evidentment, perquè no coneixien Martino, més enllà una miqueta del bon paper que fa Newell's i amb la selecció de Paraguai. Martino és el gran desconegut.
Bueno, sí, Martino va ser contrapronòstic totalment. També no va haver-hi ni tan sols temps per parlar de candidats, perquè va ser tot molt ràpid i llavors es parlava en algun moment de que es quedaria a Roura o que vindria André Villas-Boas o Luis Enrique.
Sí.
I Martino va aparèixer, me'n recordo, al diari AS, una informació del Santi Jiménez, i va sonar com a complicat de creure. Però, bueno, després vam entendre que hi havia una relació entre Sandro Rosselli i el president del Paraguai, i a partir d'aquí s'arriba d'alguna manera a la figura de Martino. A veure, jo en principi vaig llegir la jugada com una manera d'equilibrar la balança a favor de Messi després de l'arribada de Neymar. Jo crec que en aquest sentit era una manera de dir, bueno...
És que el fitxatge de Martino en el seu dia s'escriu molt i es parla molt i en clau Messi.
Clar, perquè és rosarino, perquè Messi no coneixia Martino. I l'entorn de Messi tampoc, no sabien qui era. No havien parlat mai, no es coneixien. Es pot pensar que són gent de futbol, de Rosario, que bueno, igual es coneixien del club, però no, ells no coincideixen en el club, evidentment. Quan Messi juga a la futbol base, Martino ja està entrenant a un equip de segona divisió a l'Argentina. Sí que és evident que Martino és un ídol a la ciutat de Messi, és un entrenador que fins i tot té una grada al seu nom en l'estadi de Newell's, però per aquí no ve la relació. El que passa és que se m'escapa a mi si realment se li demana, com sol passar, l'aprovació del gran crack de l'equip a una contractació com aquesta. I a mi se m'escapa en aquest sentit. El que sí és cert és que Martino es coneixia bàsicament per Paraguai. Aquí bàsicament es coneixia per el gran partit que li va fer la selecció de Paraguai a Espanya,
sí, senyor,
a l'Espanya campiona del món. I els més... inquiets del canal satelital coneixien un bon campió d'argentí, un bon Newell's, però més enllà d'això era una aposta realment arriscada. Jo crec que està sortint fins i tot miraculosament bé, perquè és un entrenador que mai no havia dirigit a Espanya ni a Europa, que tenia, evidentment, les proves internacionals potents amb la selecció de Paraguai, però bàsicament és un entrenador que arriba per instaurar de seguida i a correcuita unes determinades noves normes, noves maneres de jugar, que si bé respecten en el seu corpus central les necessitats ofensives d'un equip com el Barça, tenen altres maneres. O sigui, Martino és un entrenador molt més directe, que creu molt més en una certa verticalitat, que creu molt més en l'estalvi de passades.
És a dir, si el que podem fer en tres passades, sí. Si podem evitar 20, doncs...
Sí, i llavors això se sol comparar amb la radicalitat de Guardiola. Mira, un dia parlant, estàvem a una tertúlia a TV3 parlant amb el Luis Carreras, sí, l'entrenador del Sabadell, exjugador del Barça. Jo li preguntava sobre la filosofia d'un equip a l'hora de sortir amb la pilota controlada, perquè a mi em cridava l'atenció que amb Guardiola mai no ho feien i sempre ho feien, vull dir, que sortien la pilota controlada i mai no tiraven una pilotada, i amb Martino ho feien a vegades i no. I llavors ell m'explicava que això està en el marge que tu li deixes al jugador. Llavors Guardiola no li deixava marge, això no es pot fer, o sigui, la pilotada no. Bueno, però si venen i te pressionen, jo et dono aquí uns mecanismes, el teu company vindrà, el lateral s'acostarà, l'interior vindrà, el porter jugarà, però no, pilotada no. Llavors, i ell em deia, si un entrenador li deixa al jugador un marge, encara que sigui mínim, per dir, bueno, mira, si te venen a pressionar 3 i no tens una bona passada en curt, tira la pilotada. Doncs el jugador ja té la coartada per tirar i per treballar d'aquesta manera quan realment no té ganes de posar l'intensitat del seu futbol al servei d'una sortida en curt, no? Llavors és interessant perquè això que sembla un detall mínim marca tot l'estil d'un equip. O sigui, Guardiola no ho feia mai, Martí no ho fa de vegades, però bueno, han sortit partits com contra el Rayo, que la pilota volava constantment, perquè Martí no entenia que era la manera de jugar aquell partit. Llavors, en aquest sentit, jo crec que l'aterratge de Martino aplica uns certs canvis a la manera de jugar, però després dels últims partits entenc que el que estava buscant Martino era un equilibri, una velocitat creuer de l'estil, i s'acaba veient bàsicament en el partit, en la golejada contra el Getafe.
De fet, en Ramiro, el Tata arriba i el discurs és: jo no vinc a canviar res. Evidentment el model continuarà, perquè forma part de l'ADN del propi futbolista del Barça. En qualsevol cas, hi haurà matisos en això que comentaves ara. Hi ha un primer partit de Lliga que és contra el Llevant, i ens quedem tots tranquils. Per què? Perquè veiem el Barça pressionar, perquè veiem el Barça amb una gana, com es diu, i el partit surt com surt. Ara comentaves el partit del Rayo, és el famós partit del debat de la possessió.
Sí.
Per primer cop en no sé quant de temps el Barça perd la possessió de la pilota.
Segons algunes estadístiques.
Val, sí.
Sí.
I a partir
les del Marca, bàsicament.
Bàsicament, tens raó. A partir d'aquí genera un debat que cada cop es va... potser no em surt la paraula, no? Es va... enrarint.
Bueno, no, a veure, jo crec que aquí juguen molts factors.
I això no sé si té molt a veure una miqueta amb el discurs del Tata. El discurs del Tata també es va fent com estranya a oïdes del seguidor, no?
Sí, jo a veure, crec que aquí juguen molts factors. Primer, el pes terrible que té el Barça de Pep, però bàsicament perquè un evoca el Barça de Pep i evoca el millor, com sol passar amb els records. Mm-hmm. O sigui, quan tu penses en el Barça de Guardiola, penses en el 2-6, penses en el 5-0 i penses en Wembley. Llavors, contra això no es pot, o sigui, contra això perds.
Segur.
Perquè és un partit i perquè són tres, i jo entenc que són tres anys impressionants, però les postals, les fotos detingudes d'instants màgics sempre guanyaran contra el dia a dia d'un equip que ha de tirar endavant els partits, que ha de lluitar contra la seva pròpia davallada natural, que... Llavors crec que és una lluita desigual. I a més, el llegat de Pep, què passa? Converteix a molts analistes en comissaris de l'estil. Aquesta figura és bàsicament negacionista, o sigui, mira el partit a partir de les coses que el Barça ja no fa. És una manera de mirar-ho, jo la respecto i em sembla que cadascú va per la vida com li agrada, però és evident que és un equip diferent.
I hi ha un punt del discurs del Tata en una de les rodes de premsa que dius: ai, què passa? Que és quan li diu a Lu Martín: vos sos un barra brava, no?
Sí.
Solo os hace falta correr los colgados del palo.
Sí, sí, el que passa és que jo crec que en aquest sentit...
Allà dius, bueno... què passa?
Sí, però jo crec que... Jo vaig parlar amb Martino després d'això.
Sí?
Sí, i jo crec que era un acudit. El que passa és que ell no creia que estava la pell tan fina de tothom, i després va parlar amb el periodista i això... El que passa és que jo el que crec és que Martino quan arriba i guanya els 20 primers partits, realment li costa encaixar les crítiques. Per què? Però forma part de l'adaptació, de la famosa adaptació que diem al Barça, uh-huh. Que també té a veure amb l'entrenador, i més amb un entrenador que veia el Barça, que tres mesos atrás estava mirant el Barça per televisió.
Per televisió, sí.
I a ell li costa encaixar, i jo crec que també hi ha una necessitat de defensar-se davant la crítica constant de l'estil, de que ha vingut a canviar-ho tot i de més. Però jo crec que tant que igual que ha passat amb el joc de l'equip, que s'ha acabat d'estabilitzar en un model, jo penso que més, amb més alternatives, encara que no amb la brillantor d'anys anteriors, però sí amb coses interessants que tenen a veure amb la competitivitat, amb una certa verticalitat quan cal, i aquella recerca de l'equilibri també s'ha donat a la roda de premsa, a la sala de premsa. Uh-huh. Jo crec que ha anat canviant el discurs, s'ha fet més, ha alleugerit una mica més la seva batalla pit descobert contra cada crítica que sentia, i jo crec que s'ha d'entendre una mica que l'aterratge ha sigut, bueno, ell mateix se sol descriure com un paracaidista, no? Uh-huh. A tot això, jo no defenso ni deixo defensar, ell és un professional del Barça i farà el que farà, però jo sí que crec que, coneixent a Martino com jo el coneixia abans d'arribar al Barça, crec que és un entrenador que li agrada jugar bé i que li agrada que els seus equips siguin protagonistes. De fet, alguna vegada parlant amb ell, m'explicava que ell, el que més no li molestava però sí li feia ràbia, era que el coneguessin aquí per Paraguai. Diu que Paraguai és el menos estatista de los sí, equipos. Sí. Per què? Perquè jo necessitava fer un equip competitiu i tenia jugadors bàsicament defensius i grans davanters, i una selecció s'ha d'adaptar a el que té. Diu, en canvi, Newell's és un equip que té més a veure amb totes les idees futbolístiques que té Martino.
Vaig arribar a llegir fins i tot, perdona Ramiro, que Newell's era, l'anomenaven fins i tot el Barça de l'Argentina.
Bueno, tenia moltes coses semblants al Barça, la manera de sortir la pilota, l'encaix del mig centre entre els centrals per fer superioritat i sortir amb la pilota controlada. El que passa és que sí, és cert que era un equip molt més vertical.
D'acord.
I tenia una cosa que encara, perdó, que encara no, que el Tata encara no ha instaurat del tot, i era que sorprenia molt per el canvi constant de posicions dels jugadors. O sigui, és com si ara, durant un mateix partit, Iniesta aparegués per la dreta i Xavi per l'esquerra, i Neymar passés a la dreta i Alexis a l'esquerra, i Leo vingués una mica més a l'interior a construir. I era una cosa que Newell's feia constantment, perquè ràpidament Newell's va aconseguir el cartell de millor equip d'Argentina, i llavors tots els equips es tancaven. Llavors ell necessitava canviar la posició dels jugadors perquè no perdés dinàmica l'equip i perquè els jugadors provessin. Llavors això era un dels trets identitaris de Newell's, però era un equip, l'equip que més passades donava, l'equip que més ocasions de gols produïa. El que passa és que en aquest sentit jo crec que la gran diferència filosòfica, si vols dir, encara que sigui una paraula molt forta, però estilística, si vols, de Martino respecte de Guardiola, per exemple, és que Guardiola entén que la possessió de la pilota, com bon cruifista, és vital pel domini del partit. I jo crec que Martino el que necessita per controlar el partit és el domini de les ocasions. És tenir les ocasions, que les ocasions de perill siguin del seu equip i no del rival. Llavors jo crec que en aquest sentit hi ha una diferència clara, encara que el Barça continua sent l'equip que més possessió té a Europa, l'equip que més passades fa, per un gol no és la defensa menys batuda, és l'equip que més gols fa, per tant jo crec que el Tata s'està adaptant força bé.
El futur del Tata, Ramiro, està molt, molt lligat al de qualsevol altre entrenador, és a dir, als títols. Et pregunto això també perquè, ara ho comentàvem també fora de micròfon, sorprenen fins a cert punt les informacions de fa un parell de setmanes que venien des de la pròpia Argentina, en què es deia que el Tata Martino no estava gens content, que començava a estar fins a cert punt incòmode al Barça, i que quan acabés la temporada ell deia: amigos, aquí os quedáis.
Bueno, la informació que va que va sorgir d'un periodista d'una cadena esportiva argentina que es diu DirecTV.
Sí.
Va ser desmentida per Martino i per el club, per el Barça. Això no vol dir que no sigui veritat i que no s'hi hagi plantejat. A mi em consta que en algun moment Martino estava molt incòmode i a més es notava a les rodes de premsa, perquè si l'analitzem amb un accent humà, i no només amb la fredor del fet periodístic, és cert que Martino venia d'un club que tenia el seu nom en una grada i arriba un que després de 20 partits l'interpel·len per ser un traïdor de l'estil. Llavors el canvi, si més no, és notable.
És notable.
A partir d'aquí, jo no sé fins a on va arribar la incomoditat. Em consta que ara no la té, que ha sabut adaptar-se i fer l'encaix necessari amb les crítiques i també fer balanç i equilibri, perquè hi ha molts elogis també. Però sí que és cert que la informació apuntava que després d'una temporada, i més encara si li anava bé, ell es plantejaria. La realitat és que ell té 2 anys de contracte,
sí.
Que com a mínim oficialment ha confessat que los pensa
complir.
Jo crec que ell té ganes de complir-lo per una cosa molt especial, que és ell no ha pogut dissenyar el projecte aquest any.
Val.
Ell va arribar i al cap de 14 dies, em sembla, o 13, ja estava jugant contra l'Atlético de Madrid a la Supercopa d'Espanya. Llavors, no va dissenyar la plantilla, no va dissenyar la pretemporada, no va fer la projecció de temporada que requeria el gran projecte de la seva vida. Jo crec que en aquest sentit sí que, per acabar de sentir seu el Barça, el repte l'està devent amb ell un temps per planificar com cal una temporada. I llavors crec que en aquest sentit, jo crec que si les coses li van bé, perquè el futbol és com és, i si això no rutlla, pues Rossell s'anirà a buscar amb Subi un altre entrenador, però si les coses li van relativament bé i el Barça continua confiant en ell, jo crec que en aquest sentit això és un afegit per abonar la seva continuïtat. A més, hi havia ser una teoria que explicava que Sabella deixava la selecció argentina després del Mundial.
Exacte, i es lligava una miqueta a la seva figura.
I es lligava la seva figura juntament amb la de Simeone com els grans candidats
a
agafar la selecció argentina. Jo no sé si Martino està entre els candidats o no, però en tot cas, jo ara mateix crec que ell complirà els anys de contracte si les coses li van com li han d'anar.
Leo Messi és a punt de tornar. I amb ell, evidentment, torna la il·lusió. No sé si en algun moment s'ha arribat a perdre o no, però en qualsevol cas torna un Messi teòricament recuperat.
Bueno,
veurem ara un altre Barça o...
Sí.
Evidentment, però... Messi ho canvia tot. Ell sol és capaç, evidentment, de canviar...
Ja t'asseguro que veuràs un altre equip.
Sí.
Sí. Caldrà veure com torna. Jo crec que, malauradament, ha tornat aquella sensació de tenir al Camp Nou 90.000 aficionats amb l'ai al cor en cada carrera curta que fa Leo,
sí.
Com teníem en aquells anys pre-Guardiola, no? D'un jugador de... un lesionat crònic.
Sí, sí.
Jo crec que Messi, que està allà des del 20 de novembre entrenant-se físicament per posar-se bé, malament ho hauria fet si arriba i es torna a lesionar. Jo crec que les coses s'han fet aquesta vegada, s'han fet bé, que Martino ha sabut viure sense ell. Tant Messi com Valdés arribaran a l'equip com el van deixar, líder en totes les competicions i classificat per la vuitens de Champions. I això no és poca cosa, perquè aquí quan es parla de, bueno, el Barça té una gran plantilla, però no és poca cosa perdre Valdés i Messi, és molt. I
deia el gran mestre Ramon Besa, el Barça ha perdut al principi i al final.
Clar, no, i a més que són jugadors, són jugadors decisius,
sí.
Jugadors determinants, i jugadors que a més representen molt en l'ànim d'un equip, en l'estat d'ànim. Llavors, Martino ha sabut això, o el vestidor, digue-li com vulguis, l'equip s'ha fet càrrec del que necessitava, que era mantenir-se líder de la competició i estar bé a la Copa del Rei i a la Champions, mentre s'espera la tornada del Víctor i de Leo, i que ara, amb el retorn de Leo, les coses, evidentment, s'espera que rullin encara millor. O sigui, és impensable pensar que la presència de Messi no és una bona notícia, seria ridícul. Uh-huh. Encara que ja veus, hi ha per tot, i hi ha gent que diu l'equip no pressionarà tant perquè ell no pressiona. Bueno, no pressiona, però et dona tot lo de més, i et dona gol, i et dona dinàmica, i et dona el que representa per les defenses, i et dona... Bueno, uh-huh. És el millor jugador del planeta, i és... el seu retorn se saluda amb tota la il·lusió, evidentment. Però sí que és cert que desperta les interrogants pròpies d'un jugador que l'últim any s'ha lesionat tres vegades muscularment, i que necessita justament d'aquesta solidesa muscular per desplegar el seu joc, perquè és un jugador explosiu, perquè és un jugador que necessita una reacció ràpida, que necessita xutar fort, que necessita, bueno, tota una sèrie de coses per aplicar i per marcar les diferències que marca. No,
no diré que la Lliga estigui ben encarada, ho està, evidentment, perquè el Barça és primer, però té un Atlético de Madrid que està bufant-li el clatell, i el Madrid és el Madrid, i en qualsevol cas no se'l pot descartar mai a la vida, porti 5, 8 o 10 punts. La Champions, Ramiro, que és el gran objecte de desig, diguem-ho així, dels grans equips europeus, i el Barça, evidentment, no és una excepció. Superant el Manchester City, quina chance li dones al Barça?
Superant el Manchester City és un acte d'optimisme notable, que pel qual te felicito, però a mi m'ha amoïnat una mica el que toqués el City, perquè... històricament els vuitens de Champions del Barça no són bons. Fins i tot el Barça, en el zènit de la seva història,
sí, ho passa malament,
Realment malament. O sigui, recordes un empat a Stuttgart, un empat a Lió, una derrota amb l'Arsenal. No ho passa bé, en aquell sentit. Sí que és cert que, parlant l'altre dia amb alguns, per fer un reportatge amb alguns preparadors físics, em deien que el Barça de Martino era diferent en aquest sentit, que treballava per estar bé ja al gener. En canvi, Guardiola treballava per estar bé a partir de març. I en aquest sentit crec que és... després del partit contra el Getafe, vist que l'equip està físicament molt fort, està molt bé, i que encara li falta una mica, però que arribarà al febrer fort, i això em fa ser una mica més optimista. Però sí que és cert que és un os d'aquells importants, perquè penses en Touré, penses en el Kun Agüero, penses en Seco, en el joc aeri, en tota una sèrie de coses que et fan pensar que serà molt difícil, però que també és el que t'ha tocat. I jo crec que el Barça, si està bé Leo i l'equip confirma aquesta tendència, és un dels favorits, clarament.
Malgrat tot, perdona, Ramiro, et trasllado una miqueta la pregunta que fa unes quantes setmanes feien els companys de RAC1. Tu veus el Barça a la final de la Champions a Lisboa?
Saps el que passa amb això? No, últimament... per a la crítica en general al Barça actual... utilitza un recurs una mica pervers, que és quan el Barça perd contra l'Atlètic a Bilbao, sí. es diu no, no volem imaginar el que passarà contra el Bayern, i això contra el Bayern t'hauràs d'enfrontar com a molt al març. Llavors hi ha com una mena d'aquella pel·lícula de Tom Cruise que era Pre-Crime, que era com una guerra preventiva al que pot passar. Jo crec que tots que s'ha de tenir primer una mica de paciència i vulguis ser optimista o pessimista, que això està en cadascú, donar-li a l'equip el camí que necessita fer. O sigui, sí, evidentment, si l'equip que va perdre contra l'Ajax en aquell moment s'enfronta amb el Bayern de l'any passat, o sigui, és tota una història raríssima.
Sí, barregem aquí.
Clar, llavors, com es plantegen en realitat? Com es projecta? Bueno, es projecta mirant les tendències que hi ha. Jo, ara mateix, si l'equip continua la tendència inaugurada a partir de Cartagena, confirmada contra el Villarreal i contra el Getafe, jo crec que si bé hi ha coses a millorar, desconcentracions puntuals que poden costar-te a la Champions un 3-0, millora el joc aeri, retorn complet de Messi i Valdés en bones condicions per acompanyar l'equip, tota una sèrie de coses, jo tranquil·lament el veig a la final de Champions, però sense cap mena de dubtes. El que passa és que sí que és cert que els equips fan el seu camí i van de... El que s'ha d'advertir és si l'equip va de més a més o de menys a més. I a partir d'aquí projectar, encara que pot passar qualsevol cosa.
De fet, una de les grans crítiques que sorgeix arran de la temporada passada és com arriba el Barça al tram decisiu del campionat. Parlo de març, finals de març, abril i sobretot maig. Que és quan es juguen les garrofes, com es diu vulgarament.
Clar, justament jo crec que...
Martino això ho sap, evidentment, no és tonto.
No, de fet, dels objectius de Martino en arribar, encara que va haver de fer la planificació ràpidament, en 4 dies, sí que tenia clar que les rotacions eren importants, bàsicament per combatre això. També hi havia una cosa que ell tenia clara, que era que havia d'apretar molt a la primera volta de la temporada per intentar no sentenciar, però tenir una mica de coixí en la Lliga, i no l'ha tingut, perquè s'ha trobat bàsicament amb l'Atlético de Madrid.
Bàsicament, sí.
Perquè el Madrid li ha tret 5 punts, li ha guanyat com li havia de guanyar el Camp Nou, i li ha tret 5 punts a partir de... i li podria haver tret 8 si no cau a Bilbao el Barça. De fet, si el Barça li guanya a l'Elche i a l'Atlético de Madrid, tindrà només 3 punts menys que la temporada passada, que és la millor primera història, la millor primera temporada de la història del club. I primera volta. I en aquest sentit les coses van bé. En aquell moment, l'equip de Vilanova li acaba traient, em sembla que 13 punts al segon, i amb això sí que s'assegura un coixí important. Martino no ha pogut això perquè li ha sostingut el ritme el duel Simeone, però treballa perquè no torni a passar lo de Bayern, amb rotacions, amb equips que, amb jugadors que descansen, i en aquest sentit jo crec que és positiu tenir molt present això. Com arribarà? Es treballa perquè arribin bé. Els jugadors tenen un any més, veurem com reaccionen a la màxima exigència de la Champions, i en aquest sentit jo crec que la Liga, entre cometes, descanses una mica perquè el nivell és baix. En general, ara mateix el Barça té Madrid, Atlético i no sé, i algun València o algun més o menys com rivals realment d'entitat. La Liga és la que és. En canvi, la Champions, a partir de ja tens un equip de màxim nivell, no t'ha tocat l'Stuttgart de Torn.
Sí.
I la Champions sí que marca com estàs. Ara, si se treballa bé i l'equip està bé, confiem que s'està treballant perquè físicament l'equip esté fresc i a partir d'estar físicament fresc pugui arribar a la final, que és el que tothom espera, no?
Uh-huh. 11 i 58, a punt d'arribar a les 12, agraint doncs la presència de Ramiro Martín, que bé, ens ha ofert doncs aquesta visió, no? Més en clau argentina, com dèiem al principi, una miqueta li volíem preguntar sobre el Tata, sobre Messi ja se n'ha parlat molt, no? Però bé, el Tata, no? Vull dir, la figura del màxim responsable tècnic del primer equip del Barça, i una miqueta com es perfila aquesta temporada. Queden tants mesos per endavant,
no,
que evidentment, però el Barça és un constant debat i judicis constants, i tot és tan bèstia, diguem-ho així, tan bèstia.
No, de fet les hemeroteques estan plenes de sentències lapidàries que després no es poden sostenir. Per això s'ha de ser prudent, una mica prudent i pacient, perquè l'equip faci el seu camí. Jo crec que en aquest sentit les coses van força bé. Esperem que continuïn.
Molt bé, Ramiro, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Bon any, I a vostès, moltíssimes gràcies, també arribant pràcticament a les 12. Demà, recordin, no hi serem. Bé, hi serem amb una programació especial, amb aquest repàs als millors èxits musicals d'aquest any que estem a punt d'acomiadar, el 2013. Per tant, desitjar-los així de viva veu, que tinguin un bon final d'any i que el 2014 doncs sigui, si pot ser, i no demanem massa, un palet millor. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.